Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'expresident Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asseguren que hi va haver violència durant el procés i justifiquen l'aplicació del 155. Montse Manent.
Rajoy ha assegurat al Suprem que mai va negociar sobre la sobirania nacional, mentre Sáenz de Santamaría ha justificat el 155, malgrat no saber si es va publicar oficialment la declaració d'independència. Al matí, Artur Mas ha declarat que el govern sempre va treballar pel referèndum acordat.
Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional. ¿A quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto?
¿Tenía usted conocimiento de si se publicó la declaración de independencia? ¿Le consta a usted el acto formal de la publicación?
No lo sé.
Yo siempre escuché la voluntad de acordar los términos de ese referéndum con el gobierno español, siempre.
El govern no compta amb prou suport parlamentari per aprovar els pressupostos. Quim Torra ha demanat als grups que no pensin en les eleccions.
Tot i haver ofert un augment de l'IRPF per a les rendes més altes, els comptes de Torra no han rebut el suport que esperaven dels comuns, que en veu de Jéssica Albiach han deixat clar que ho consideren insuficient.
Que pensin més enllà de les properes cites electorals dels mesos d'abril i de maig. Hem de ser capaços de no condicionar el benestar de les catalanes i dels catalans al recat curt, al tacticisme electoral que sempre dificulta l'entesa, el diàleg i la consecució dels grans acords en benefici de totes i de tots els catalans.
Aquests pressupostos per nosaltres no eren uns pressupostos més, sinó que havien de ser el primer pas per a un nou pacte social, però no ha estat possible. No podem donar suport a aquests pressupostos.
El Mobile World Congress ha viscut la primera operació guiada amb tecnologia 5G.
El 5G ha permès una connexió sense retards entre l'Hospital Clínic i el recinte firal de Gran Via. Les noves tecnologies obren múltiples possibilitats en el camp de la medicina. Així ho ha explicat a la xarxa el secretari de Telecomunicacions i Ciberseguretat de la Generalitat, David Ferrer.
L'organisme de referència en trasplantaments a Catalunya, el Departament de Salut, estem aplicant un projecte pilot per, utilitzant un sistema de cadena de blocs, fer més eficient tot el procés creuament d'analítiques amb les diàlisis per determinar la priorització en els trasplantaments de ronyons.
Lleida compta amb menys de la meitat dels prop de 400 bombers voluntaris que, segons el Departament d'Interior, operen a la regió.
Ho han denunciat avui els responsables del cos a la demarcació, que demanen més personal i asseguren que la situació es repeteix al conjunt del territori català.
UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Josep Maria Alcalà, el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, ha explicat que la falta d'operatiu suposa un risc per als mateixos bombers.
No podem validar situacions que ens comprometen, situacions que ens posen en risc a nosaltres i que no som una garantia efectiva per resoldre les emergències com a intervinents. Les sortides amb dos estan fora de tot protocol.
Pas endavant amb l'ajut de l'Ajuntament de Reus per potenciar la música clàssica a la ciutat. El Consistori i la Fundació Camerata 21 han arribat a un acord per sumar forces. La nova ràdio, David Fernández.
Ara, gràcies a un acord amb el Consistori, l'orquestra podrà fer un considerable pas endavant. Xavier Blanc és el president de la Fundació Camerata 21.
Per nosaltres té una importància, crec que, vital, perquè ens permetrà treballar una mica més allà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs el més destacat de la previsió meteorològica és, sens dubte, la temperatura. Una temperatura que ja assoleix els 25-26 graus en molts punts del territori i enfilant-se ben bé fins als 26,6 graus en algun punt de les comarques de l'extrem sud del territori, com per exemple a la nostra estació situada a Aldover, a la comarca del Baix Ebre. A partir de demà, però, s'espera una davallada de les temperatures que tindrà continuïtat la resta de setmana. Malgrat això, encara creiem que els valors seran anormalment elevats pel que tocaria per aquesta època de l'any. I pel que fa a l'estat del cel, doncs gaire, no hi haurà gaires novetats. Continuarem parlant de domini de l'ambient assolellat amb el pas d'alguna banda de núvol a mitjà a partir de demà i demà passat. Però en principi, insistim, continuarà l'estabilitat meteorològica. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Problemes a aquesta hora a l'àrea metropolitana de Barcelona. Comencem situant a les rondes de capital catalana, on veiem aturades a la ronda de dalt entre Cornellà i Vallcarca en sentit Besòs i de Meridiana a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. A la ronda litoral també trobareu problemes entre Zona Franca i Poblenou en direcció Trinitat i també entre Poblenou i Barceloneta, en aquest cas en sentit Llobregat. Altres punts amb complicacions, cues des de la Pota Nord de Santa Bàrbara de Beret fins al nus de la Trinitat, també aturades a les 17 a Parets del Vallès o a l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà i entre Rubí i el Papiol en sentit sud i també Cerdanyola en sentit nord. Al lateral d'aquesta autopista P7, la B30 presenta cues a Barberà en sentit sud i Cerdanyola en sentit nord. També aturades a la zona del Vallès, a la C58, a l'autopista del Vallès, hi ha cues entre Sant Quirze i Montcada en tots dos sentits de la marxa. A banda d'això, destacar que hi ha aturades a la B23 entre Molins de Rei i el Nus del Papiol per enllaçar amb l'autopista P7 i també d'entrada a Barcelona entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal. De moment això és tot, des de Catalunya de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
L'expresident del govern d'Espanya, Mariano Rajoy, ha responsabilitzat els líders independentistes de les conseqüències del procés. En el seu testimoni al Tribunal Suprem, en el judici al procés, Rajoy s'ha refermat en que mai no va acceptar la negociació sobre el dret d'autodeterminació i ha assegurat que l'1 d'octubre no es va fer un referèndum.
En un llarg interrogatori, Mariano Rajoy ha defensat la manera com el seu govern va fer front al procés. Rajoy ha afirmat que sempre va estar disposat a parlar, però que no tenia cap sentit dialogar sobre el trencament d'Espanya.
Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional, porque es que, de verdad, es que ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto? Es que esto no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo este asunto es que se sabía.
En aquest sentit, ha responsabilitzat els líders independentistes d'imatges com les de les càrregues policials de l'1 d'octubre, una actuació policial que ha assegurat no va dirigir en cap moment. Mariano Rajoy també ha afirmat que els líders independentistes no van aconseguir el seu objectiu.
Yo creo que lo que se convocó no es un referéndum. Se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum.
L'expresident del govern d'Espanya ha explicat que la seva tasca va ser principalment preparar l'aplicació de l'article 155.
Després de Mariano Rajoy, el següent a testificar ha estat Cristóbal Montoro. L'exministre d'Hisenda ha explicat que, tot i el control sobre els comptes de la Generalitat, s'està investigant la utilització de diners públics pel procés.
Montoro havia negat en el passat que cap euro públic s'hagués fet servir per l'estratègia independentista. Avui, però, ha deixat caure que des del Ministeri s'ha de la Fiscalia i el Tribunal de Comptes actuacions de la Generalitat.
Son denuncias relativas a actividades, como les decía, de Diplocat, son denuncias en relación con publicidad institucional, son denuncias relativas a lo que son los resultados de los costes del 1 de octubre, son denuncias de este tipo.
¿Quiere decir eso que al margen del control total que ustedes tenían a partir del 15 de septiembre, esto excluye la posibilidad de que haya actuaciones irregulares para la financiación del referéndum? ¿O engañosas o fraudulentas?
No.
Cristóbal Montoro també ha qualificat de prevaricació la cessió de locals públics per la realització de la consulta de l'1 d'octubre.
Al matí, l'exvicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que hi va haver violència a Catalunya el 20 de setembre i l'1 d'octubre i que van aplicar el 155 perquè el Parlament havia declarat la independència, malgrat no saber si s'havia publicat oficialment. L'expresident Artur Mas ha dit que sempre es va intentar un referèndum acordat i el republicà Joan Tardà ha llançat dures crítiques al PSOE. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, ha dit que el judici està inspirat en la venjança i ha denunciat l'actitud del PSOE perquè l'endemà del referèndum volia preguntar al Congrés sobre la violència policial i ara diu que aquella mateixa violència és mentida.
Estas mismas personas ahora en el gobierno lo que hacen es publicitar ante el mundo que los hechos del 1 de octubre, represivos, son una noticia falsa. No casa, no cuadra.
A continuació, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha explicat que el govern català sempre va voler celebrar un referèndum acordat amb el govern espanyol.
Jo sempre escuché la voluntat de acordar los términos de ese referéndum con el gobierno español, siempre. Y no solamente lo escuché en esas reuniones, lo escuché también en declaraciones públicas del presidente Puigdemont cuando visitaba al presidente Rajoy en la Moncloa y le ofrecía pactar la fecha, la pregunta y las condiciones anteriores y posteriores al referéndum.
Després, l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que des del dia 20 de setembre al 27 d'octubre va haver violència diària a Catalunya i ha xifrat en 3 o 4 els votants atesos pels metges l'1 d'octubre. Sáenz de Santamaría ha dit no saber si la declaració d'independència es va publicar i ha reconegut que mai no es van plantejar activar l'estat d'excepció.
Los estados de excepción y estados de sitio pueden comportar la suspensión de derechos fundamentales. Y yo creo que era mucho más oportuno actuar respecto a los que habían incumplido gravemente la Constitución que, de otra manera, perjudicar a los ciudadanos de Cataluña.
La sessió del matí acaba també el president de la sala, Manuel Marchena, dient això.
¿Ha terminado? ¿Tiene otra preguntita?
Sí, muchísimas gracias.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern no compta amb el suport parlamentari per aprovar els pressupostos. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquesta tarda les línies bàsiques d'uns comptes que ha advertit no tramitarà si no compta amb la majoria necessària per aprovar-los. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El govern ha ofert als comuns i a la resta de grups parlamentaris un augment de l'IRPF per les rendes més altes de més de 120.000 euros, a canvi del suport per tramitar els comptes, una oferta que els comuns consideren insuficient. La sessió de tarda al Parlament ha començat amb la petició del president Quim Torra als grups polítics d'evitar, segons ha dit, el tacticisme electoral.
Però els demano, això sí, alçada de mires i que pensin més enllà de les properes cites electorals dels mesos d'abril i de maig. Hem de ser capaços de no condicionar el benestar de les catalanes i dels catalans al regat curt, el tacticisme electoral que sempre dificulta l'entesa.
Tots els grups de l'oposició han retret al govern que no hagi aprovat el Consell Executiu els comptes per portar-los a la cambra i han recordat que si un govern no disposa de la majoria necessària per governar, ha de convocar eleccions. El govern, però, esperava la valoració dels comuns, que en veu de Jéssica Albiach deixaven clar que no donarien suport als comptes.
President, sense més recursos, sense mesures socials de calat, sense una visió de la Catalunya nova que necessitem i sense mirada llarga a l'hora de buscar aliats a l'Estat per fer política democràtica, nosaltres no podem donar suport a aquests pressupostos.
Les peticions d'un avançament electoral s'han escoltat des dels escons de Ciutadans, Socialistes i Populars. En la seva rèplica, Quim Torra ha expressat la confiança en reprendre les negociacions amb els comuns després de les eleccions.
Catalunya ha estat molt present avui en l'últim ple del Congrés d'aquesta legislatura. PSOE i Partit Popular s'han retret mútuament l'estratègia respecte del procés.
El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Pablo Casado, s'han llançat acusacions mútues.
Usted ha llegado a decir, señor Casado, que se está implementando la agenda en Cataluña. Pero qué nivel y qué vergüenza, señor Casado. Qué nivel y qué vergüenza.
Y ya le dije también que caballo de Troya era usted. Usted es el caballo de Troya del independentismo en el gobierno de España. Y se ha demostrado porque le hemos pillado negociando con ellos y usted estaba vendiendo la soberanía nacional.
Des dels grups catalans, crítiques pel judici al procés. Escoltem els diputats Joan Tardà d'Esquerra Republicana i Carles Campuzano del PDeCAT.
Si hubiéramos construido la democracia con materiales más nobles, no vendría del Supremo.
Cataluña persistirá en su afirmación como nación, en su voluntad de decidir y en su apelación a dialogar y acordar.
Amb aquest ple es dona per acabada la dotzena legislatura, marcada pel procés a Catalunya i la moció de censura a Rajoy.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El Mobile World Congress continua mostrant les últimes novetats en tecnologia 5G, la gran estrella d'aquesta edició. Avui el certamen ha viscut la primera operació guiada amb aquesta tecnologia de transmissió de dades amb múltiples aplicacions. Marta Pardell, bona tarda. Bona tarda, Lali. El 5G ha permès avui una connexió sense retards entre l'Hospital Clínic i el recinte firal de Gran Via. Els especialistes han pogut veure i comentar en temps real una laparoscòpia per extreure a un pacient una part de l'intestí gros. I és que les noves tecnologies obren múltiples possibilitats en el camp de la medicina. També el conegut com a blockchain, utilitzat per garantir les operacions en moneda virtual, pot utilitzar-se en el cas dels transplantaments. Ho ha explicat a la xarxa el secretari de Telecomunicacions i Ciberseguretat de la Generalitat, David Ferrer.
L'organisme de referència en trasplantaments a Catalunya, el Departament de Salut, estem aplicant un projecte pilot per, utilitzant un sistema de cadena de blocs, fer més eficient tot el procés de creuament d'analítiques amb les diàlisis per determinar la priorització en els trasplantaments de ronyons.
I entre les múltiples novetats en tecnologia 5G, una dedicada al món de la seguretat. Aquests dies es presenta al Mobile un anell que truca automàticament a urgències i a números de confiança quan se'l prem. Està pensat, per exemple, per a la prevenció dels abusos sexuals. I encara en el marc del Congrés de Mòbils, la Farga de l'Hospitalet acull el IOMO, el festival més gran per joves dedicat a la ciència i la tecnologia. S'espera que fins divendres hi assistiran més de 22.000 estudiants i educadors.
El Saló uneix ciència, tecnologia i smartphone, de manera que els estudiants poden pilotar drons, provar la realitat virtual o utilitzar impressores 3D. Un dels assistents, en Damià, explica què ha après el IOMO.
Ens ha explicat materials que són dimagnètics i, bueno, depenen les seves propietats de la temperatura, hem vist, i tal, i com aplicar-ho al món actual.
El IOMO compta amb més de 50 estands on es programen un centenar de tallers i activitats pràctiques pensades per als joves. El director del certamen, Albert Forn, destaca la motivació dels estudiants.
Hi ha moltes ganes de fer ciència i això ho veiem en que seuen a les taules, seuen als tallers, participen, juguen, exploren i bueno, al final el que ens interessa és que s'ho passen bé i se'n recorden d'aquesta jornada científica com una jornada que els encoratja també a explorar més en la ciència i en la tecnologia.
A més, per primera vegada, el festival celebra dissabte el IOMO Family Day, obert a les famílies.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Lleida compta amb menys de la meitat dels prop de 400 bombers voluntaris que, segons el Departament d'Interior, operen a la regió. Així ho han denunciat avui els responsables del cos a la demarcació, que demanen més personal i asseguren que la situació es repeteix al conjunt del territori català. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Els bombers han assenyalat que les dades proporcionades per GenCat no són representatives del cens real de voluntaris operatius. En aquest sentit, remarquen que a Catalunya no hi ha més de 1.260 bombers voluntaris que puguin donar resposta a una urgència, tal com diuen les xifres, sinó que només n'hi ha 500. Josep Maria Alcalà, el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, ha explicat que la falta d'operatius suposa un risc per als mateixos bombers.
No podem validar situacions que ens comprometen, situacions que ens posen en risc a nosaltres i que no som una garantia efectiva per resoldre les emergències com a intervinents. Les sortides amb dos estan fora de tot protocol de sortida. No val que se'ns vingui a dir després de cada servei que som tants camions, quan realment potser a vegades som 10 camions i som 8 bombers.
Alcalà ha afegit que és necessari renovar el model dels bombers i adaptar-lo a les necessitats actuals del cos i que la Generalitat augmenti la xifra de places per la convocatòria del 2019 que ara es troben 100 voluntaris en preparació.
L'activitat a la Universitat de Vic aporta 1 milions d'euros a l'economia catalana i crea gairebé 2.000 llocs de treball directes i indirectes. Així ho diu un informe presentat avui al centre que també assenyala que la riquesa generada representa més del 2% del PIB català. El 9FM, Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda. Són les principals conclusions que s'han extret de l'informe sobre l'impacte econòmic del campus Vic de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, durant el curs 2017-2018, elaborat pel doctor i professor Enric Casulleres. La riquesa generada per l'activitat universitària a Vic representa el 2,3% del PIB usonenc. De fet, aquest percentatge varia tenint en compte que el 22% de la riquesa que genera se'n va a altres comarques catalanes, com el Bages i el Barcelonès. Segons el rector de la universitat, Josep Aladi Baños, aquestes dades expliquen la consolidació del centre.
I les dades que podem presentar d'aquí 5 anys, per donar un temps, no? Seran les dades de l'expansió. Amb això contribuirà, òbviament, la Facultat de Medicina per la innovació que hi ha sempre en l'àmbit sanitari, molt important, pels resultats de recerca dels grups desenvolupats durant aquests anys, que encara no són aparent des del punt de vista econòmic.
Les dades determinen que en els darrers 16 anys l'impacte de la universitat en l'economia s'ha triplicat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a la zona costanera del Delta de l'Ebre, on ja tenen acabat el primer tram del camí de guarda que permet accedir a peu o en bicicleta a la Torre de Sant Joan. L'objectiu és estendre aquesta via entre Sant Carles de la Ràpita i el Trabucador, vorejant la costa de la badia dels Alfacs. La inversió l'ha fet el Ministeri per la Transició Ecològica, amb un cost de més de 650.000 euros. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. Ja estan acabades tres obres de millora de la costa de les Terres de l'Ebre, una inversió que s'ha dut a terme per part del Ministeri per la Transició Ecològica amb un total de més de 650.000 euros. Alcanar, Poblenou del Delta i l'Ampolla són els municipis protagonistes d'aquestes millores. Ara bé, amb els pressupostos generals no aprovats, les pròximes actuacions del govern a les Terres de l'Ebre són una incògnita. Escoltem el subdelegat del govern a Tarragona, Joan Sabater, qui ha visitat aquest matí les obres.
No hi ha hagut pressupostos generals de l'Estat i, per tant, és un tema, ja dic, que el projecte està fet, per tant és un tema pressupostari. La mesura en què tinguem novament un govern del president Pedro Sánchez, evidentment la voluntat és de continuar l'execució de totes aquestes actuacions i complementant-ho amb el que és l'estratègia que s'està elaborant d'actuació contra la regressió del Delta de l'Ebre.
A Poblenou del Delta s'han enllestit la primera fase de 2,6 quilòmetres del camí de guarda entre la Ràpita i el Trabucador. A la costa d'Alcanar s'ha millorat la zona dels penya-segats a Sol de Riu i a l'Ampolla s'ha construït un mur per frenar també els efectes del temporal.
Al Baix Empordà, l'Ajuntament de Palafrugell tallarà el clavegueram a la polèmica obra del xalet del Golfet de Calella si abans de l'estiu no s'ha resolt el procés judicial obert contra aquesta obra. Tot plegat neix de la denúncia de la plataforma ecologista Salvem el Golfet per irregularitats urbanístiques en aquest projecte. Televisió Costa Brava, Enric Niell.
L'obra denunciada ja l'any 2016 està acabada i, tot i que no s'ha donat mai la llicència de primera ocupació, es va connectar la casa al clavegueram i sembla que podria estar ocupada. Jaume Palaí és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palafrugell.
Nosaltres ja els hem fet el requeriment i estem a punt de tallar el clavegueram i és un tema que està al jutjat. Llavors, ja ho veurem. El jutjat decidirà, recursos, sentències, el que sigui. No ens hi posarem.
L'agost del 2016, l'associació recentment constituïda Salvem el Golfet presentava una denúncia urbanística a l'Ajuntament de Palafrugell acompanyada de 2.000 signatures que anirien seguits de la interposició d'un recurs contenciós administratiu al jutjat contenciós de Girona i una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona, tots dos al febrer del 2017. Tot plegat després d'observar que nombroses normatives urbanístiques no se seguien. També la Generalitat va sancionar els promotors per dos murs aixecats sense llicència. El govern municipal ha assegurat que acataran el que dicti el jutge.
En cultura, pas endavant de l'Ajuntament de Reus per potenciar la música clàssica a la ciutat. El consistori i la Fundació Camerata 21 han arribat a un acord per sumar forces i fer front a projectes més ambiciosos. D'ara en endavant, l'orquestra es denominarà Camerata 21 Ciutat de Reus. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. L'orquestra Camerata 21 va néixer el 2003 amb l'objectiu de constituir una formació estable de caràcter professional en l'àmbit de la música clàssica a Reus. A més de l'apartat purament musical, des de llavors la formació ha treballat a partir dels quatre pilars de la Fundació Camerata 21, l'educatiu, el formatiu, el social i el cultural, i ha estat l'escola musical de diferents generacions de reusencs. Ara, gràcies a un acord amb el consistori, l'orquestra podrà fer un considerable pas endavant. Xavier Blanc és el president de la Fundació Camerata 21.
Per nosaltres té una importància, crec que, vital, ens permetrà treballar una mica més allà.
El conveni de col·laboració tindrà una durada de 4 anys i preveu un import econòmic de 18.000 euros anuals, així com també el suport logístic a l'orquestra a través del Teatre Bertrina, indret on la Fundació té la seva seu social.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Cornellà empata en l'anada de semifinals de la Copa Federació de Futbol.
El partit acaba de finalitzar. Els del Baix Llobregat han igualat 2-2 davant l'Intermadrid Boadilla a l'estadi municipal Ángel Nieto de la localitat madrilenya. Tot i que els verds s'han avançat per 0-2 amb dos gols de Jaume, l'Intermadrid ha aconseguit empatar l'enfrontament als minuts finals. D'altra banda, abans del partit, el Cornellà ha tancat el fitxatge de Cristian Lobato, extrem esquerre d'Esparreguera de 29 anys i que prové del Kansas City dels Estats Units.
I encara en futbol, el Girona perd Juanpe per al partit contra el Rayo Vallecano.
El defensa pateix una lesió en un tendó de la cama esquerra, segons han comunicat els serveis mèdics del club, i està descartat com a mínim per al desplaçament d'aquest divendres a Vallecas. El central canari és el futbolista de camp que més minuts ha jugat fins ara aquesta temporada a la Lliga amb el Girona.
En bàsquet, a la Copa Catalunya Femenina, Àlex León dimiteix i deixa la Unió Esportiva Mataró.
El tècnic va plantejar diferents canvis que no s'han acabat duent a terme i al final ha optat per marxar. Tot i un inici de temporada prometedor on els resultats van situar l'equip a la part mitjana alta de la taula, els últims mesos el rendiment de l'equip ha minvat i la trajectòria és irregular. El club encara no ha fet oficial el nom del substitut de León, qui hagi d'ocupar la banqueta aquest diumenge en el desplaçament a Terrassa.
Jaume Leiva, primer atleta de renom confirmat a la mitja marató de Sant Cugat.
L'atleta de Terrassa disputarà la prova el 31 de març a Sant Cugat del Vallès. Leiva s'ha convertit en una de les principals atraccions de la mitja marató, però no serà l'únic cap de cartell. En els pròxims dies es coneixeran la resta de noms. Escoltem Manel González, director de la mitja marató, en declaracions a Cugat.cat.
Bueno, els corredors de la mitja, ja dic, jo crec que estarem al voltant de 1.000 aproximadament. Aquí la qüestió important és la cursa del terç i la de 5 quilòmetres, que de fet és un paquet, el mateix paquet. Aquí sí que caldria incentivar la gent de Sant Cugat, no? Jo crec que la data aquest any és molt millor i bé, hi ha altres curses de Sant Cugat que em posen, no?, a córrer gent que no és pròpiament de l'atletisme, no?
En waterpolo, l'Astral Pool Sabadell vol lluitar per una nova final a 4 de la Champions femenina.
Després de guanyar per 9-2 a la piscina del Catània, les catalanes buscaran fer bo aquest resultat en el partit de tornada a Can Llong, on a més volen organitzar la fase que decidirà el campió europeu. Abans, però, toca centrar-se també en la competició de Lliga.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El Dactylopterus volitans és un peix amb unes aletes pectorals tan grans que semblen dues ales. Un dels seus noms és el de barat volador, tot i que en realitat, més que volar, neda ben arran de la sorra en aigües poc profundes. Semblaria, doncs, que aquest Dactylopterus volitans és un peix que aparenta el que no és. Una actitud ben típica del Carnestoltes, on per uns dies tots ens podem disfressar del que vulguem. Potser per això posa nom a un dels carnavals més destacats de la Costa Daurada, el de Calafell. I és que en aquesta vila del Baix Penedès, aquest peix li diuen xoriguer i al Carnestoltes, Carnaval Xoriguer.
Carnaval, 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 te quiero.
Una de les principals característiques del Carnaval Xoriguer de Calafell és que s'hi fan tres rues. La primera és divendres dia 1 a Calafell, la segona, dissabte dia 2, a la platja de Calafell, i la tercera i última, diumenge a la tarda, al nucli urbà de Calafell. Així, entre les tres, cada any gairebé 20.000 persones acaben aplegant-se per veure les més de 50 carrosses que hi participen. Els actes, però, comencen en realitat el dijous llarder, 28 de febrer, amb el pregó del rei Carnestoltes i una xocolatada infantil. Que, per cert, parlant dels més petits, ells també tenen les seves rues, en plural, una el dissabte i una altra el diumenge. Del 28 de febrer al 3 de març, Carnaval Xoriguer a Calafell. En trobareu tots els horaris al web municipal calafell.cat.
Sabies que...
Us agraden les gambes? Doncs la gamba roja és un aliment ric en proteïnes d'alt valor biològic. Aquest representa un 18%. És un producte pobre calòricament perquè en un 80% és aigua, cosa que fa que no arribi a aportar un centenar de quilocalories per cada 100 grams. També proporciona àcids grassos omega-3, els que ajuden a reduir el risc cardiovascular, alenteixen diverses malalties degeneratives i metabòliques i augmenten la funció cognitiva. A més, la gamba roja aporta altres elements beneficiosos com vitamines del grup B, calci o fòsfor. I a sobre, pots xuclar el cap. Mira que bé!
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'expresident Mariano Rajoy i l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asseguren que hi va haver violència durant el procés i justifiquen l'aplicació del 155. Montse Manent.
Rajoy ha assegurat al Suprem que mai va negociar sobre la sobirania nacional mentre Sáenz de Santamaría ha justificat el 155, malgrat no saber si es va publicar oficialment la declaració d'independència. Al matí, Artur Mas ha declarat que el govern sempre va treballar pel referèndum acordat.
Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional. ¿A quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto?
¿Tenía usted conocimiento de si se publicó la declaración de independencia? ¿Le consta a usted el acto formal de la publicación?
No lo sé.
Yo siempre escuché la voluntad de acordar los términos de ese referéndum con el gobierno español, siempre.
El govern no compta amb prou suport parlamentari per aprovar els pressupostos. Quim Torra ha demanat als grups que no pensin en les eleccions.
Tot i haver ofert un augment de l'IRPF per les rendes més altes, els comptes de Torra no han rebut el suport que esperaven dels comuns, que en veu de Jéssica Albiach han deixat clar que ho consideren insuficient.
Que pensin més enllà de les properes cites electorals dels mesos d'abril i de maig. Hem de ser capaços de no condicionar el benestar de les catalanes i dels catalans al regat curt, al tacticisme electoral que sempre dificulta l'entesa, el diàleg i la consecució dels grans acords en benefici de totes i de tots els catalans.
Aquests pressupostos per nosaltres no eren uns pressupostos més, sinó que havien de ser el primer pas per a un nou pacte social, però no ha estat possible. No podem donar suport a aquests pressupostos.
El Mobile World Congress ha viscut la primera operació guiada amb tecnologia 5G.
El 5G ha permès una connexió sense retards entre l'Hospital Clínic i el recinte firal de Gran Via. Les noves tecnologies obren múltiples possibilitats en el camp de la medicina. Així ho ha explicat a la xarxa el secretari de Telecomunicacions i Ciberseguretat de la Generalitat, David Ferrer.
L'organisme de referència en trasplantaments a Catalunya, el Departament de Salut, estem aplicant un projecte pilot per, utilitzant un sistema de cadena de blocs, fer més eficient tot el procés de creuament d'analítiques amb les diàlisis per determinar la priorització en els trasplantaments de ronyons.
Lleida compta amb menys de la meitat dels prop de 400 bombers voluntaris que, segons el Departament d'Interior, operen a la regió.
Ho han denunciat avui els responsables del cos a la demarcació, que demanen més personal i asseguren que la situació es repeteix al conjunt del territori català.
UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Josep Maria Alcalà, el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, ha explicat que la falta d'operatius suposa un risc per als mateixos bombers.
No podem validar situacions que ens comprometen, situacions que ens posen en risc a nosaltres i que no som una garantia efectiva per resoldre les emergències com a intervinents. Les sortides amb dos estan fora de tot protocol de sortida.
Pas endavant de l'Ajuntament de Reus per música clàssica a la ciutat.
El consistori i la Fundació Camerata 21 han arribat a un acord per sumar forces i fer front a projectes més ambiciosos.
La nova ràdio, David Fernández.
Ara, gràcies a un acord amb el consistori, l'orquestra podrà fer un considerable pas endavant. Xavier Blanc és el president de la Fundació Camerata 21.
Per nosaltres té una importància, crec que vital, perquè ens permetrà treballar una mica més allà.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xavi Soler, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs el més destacat de la previsió meteorològica és, sens dubte, la temperatura. Una temperatura que ja assoleix els 25-26 graus en molts punts del territori i enfilant-se ben bé fins als 26,6 graus en algun punt de les comarques de l'extrem sud del territori, com per exemple a la nostra estació situada al Dover, a la comarca del Baix Ebre. A partir de demà, però, s'espera una davallada de les temperatures que tindrà continuïtat la resta de setmana. Malgrat això, encara creiem que els valors seran anormalment elevats pel que tocaria per aquesta època de l'any. I pel que fa a l'estat del cel, doncs gaire, no hi haurà gaires novetats. Continuarem parlant de domini de l'ambient assolellat amb el pas d'alguna banda de núvol a mitjà a partir de demà i demà passat. Però, en principi, insistim, continuarà l'estabilitat meteorològica. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Força problemes encara a la xarxa viària catalana. A la C58, a l'autopista del Vallès, hi ha 3 quilòmetres de retenció a Sant Quirze del Vallès en tots dos sentits i 5 quilòmetres de cua de Ripollet a Barcelona en sentit sud. A la B30, retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. A la C17, 5 quilòmetres de cua a Mollet del Vallès en sentit Barcelona. A la C16, retencions d'entrada a Barcelona en sentit sud. A la P7, hi ha 2 quilòmetres de cua al Papiol en sentit Martorell. A la B23, 4 quilòmetres de retenció de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell en sentit Girona i 2 quilòmetres de cua d'Esplugues fins a arribar a l'avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. A la 2, 2 quilòmetres de retenció Sant Joan d'Espí en sentit Martorell. A la C31, 2 quilòmetres de retenció d'entrada a Barcelona venint de l'Hospitalet. I a la B20, 3 quilòmetres de retenció al Prat en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la ronda d'alt, la B20, i a retencions d'Esplugues, la Vall d'Hebron en sentit Besòs i 4 quilòmetres de cua del Nus a Vall d'Aura en sentit Llobregat. I també destaquem la ronda litoral, la B10, amb retencions d'Esmadrià al Port en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
L'expresident del govern d'Espanya, Mariano Rajoy, ha responsabilitzat els líders independentistes de les conseqüències del procés. En el seu testimoni al Tribunal Suprem, en el judici, Rajoy s'ha refermat en que mai no va acceptar negociar sobre el dret d'autodeterminació i ha assegurat que l'1 d'octubre no es va fer un referèndum.
En un llarg interrogatori, Mariano Rajoy ha defensat la manera com el seu govern va fer front al procés. Rajoy ha afirmat que sempre va estar disposat a parlar, però que no tenia cap sentit dialogar sobre el trencament d'Espanya.
Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución española, ni la soberanía nacional, porque es que, de verdad, es que ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto? Es que esto no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo este asunto es que se sabía.
En aquest sentit, ha responsabilitzat els líders independentistes d'imatges com les de les càrregues policials de l'1 d'octubre, una actuació policial que ha assegurat no va dirigir en cap moment. Mariano Rajoy també ha afirmat que els líders independentistes no van aconseguir el seu objectiu.
Yo creo que lo que se convocó no es un referéndum. Se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum.
L'expresident del govern d'Espanya ha explicat que la seva tasca va ser principalment preparar l'aplicació de l'article 155.
Després de Mariano Rajoy, el següent a testificar ha estat Cristóbal Montoro. L'exministre d'Hisenda ha explicat que, tot i el control sobre els comptes de la Generalitat, s'està investigant la utilització de diners públics pel procés.
Montoro havia negat en el passat que cap euro públic s'hagués fet servir per l'estratègia independentista. Avui, però, ha deixat caure que des del Ministeri s'ha denunciat a Fiscalia, Tribunal de Comptes, actuacions de la Generalitat.
Son denuncias relativas a actividades, como les decía, de Diplocat, son denuncias en relación con publicidad institucional, son denuncias relativas a lo que son los resultados de los costes del 1 de octubre, son denuncias de este tipo.
¿Quiere decir eso que al margen del control total que ustedes tenían a partir del 15 de septiembre, esto excluye la posibilidad de que haya actuaciones irregulares para la financiación del referéndum? ¿O engañosas o fraudulentas?
No.
Cristóbal Montoró també ha qualificat de prevaricació la cessió de locals públics per la realització de la consulta de l'1 d'octubre.
Doncs fa només uns minuts el president del tribunal, Manuel Marchena, ha decidit actuar penalment contra els representants de la CUP, Antonio Baños i Eulàlia Reguant, després que aquests es neguessin a respondre les preguntes de l'advocat de Vox.
Els testimonis, a diferència dels acusats, estan obligats a respondre acusacions i defenses. Quan Antonio Baños s'ha negat a respondre a Vox, Marchena li ha advertit de les conseqüències i ha intentat solucionar la qüestió fent que el lletrat li traslladés les preguntes a ell i fent-les llavors ell mateix a Baños. Després de dues preguntes, el jutge ha entès que Baños intentava evitar contestar i s'ha generat la polèmica.
Si me permite, señoría, yo me negaré a contestar.
No, no puede.
Comprendo perfectamente, pero por dignidad democrática y antifascista me niego a contestar y a reconocer y ser interrogado por Vox.
Sí.
O sea, entendemos que la pregunta me la está haciendo la presidencia, ¿no?
Mire,
no quiero poner más pegas de las necesarias, pero no querría contestar.
Hemos terminado. Se va a dejar constancia en acta.
Muy bien.
Usted no quiere ni siquiera a través de la presidencia.
Sí, es a través de la presidencia. Le preguntaba si estas preguntas serán a través de la presidencia.
Vamos a deducir testimonio al juzgado de guardia y puede usted irse y recoja, por favor, el carnet de identidad.
Després de Baños, el torn era d'Eulàlia Reguant. També està negat a respondre a Vox i llavors Marchena directament l'ha acomiadat. Tot i la protesta de l'advocat Benet Salellas, abans de Reguant i Baños havia testificat l'excoordinadora de Convergència Democràtica, Marta Pascal, que ha dit que sempre va rebutjar l'actuació unilateral i va demanar eleccions en comptes de declarar la independència.
Al matí, l'exvicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que hi va haver violència a Catalunya el 20 de setembre i l'1 d'octubre i que van aplicar el 155 perquè el Parlament havia declarat la independència, malgrat no saber si s'havia publicat oficialment. L'expresident Artur Mas ha dit que sempre es va intentar un referèndum acordat i el republicà Joan Tardà ha llançat dures crítiques al PSOE. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, ha dit que el judici està inspirat en la venjança i ha denunciat l'actitud del PSOE perquè l'endemà del referèndum volia preguntar al Congrés sobre la violència policial i ara diu que aquella mateixa violència és mentida.
Estas mismas personas ahora en el gobierno lo que hacen es publicitar ante el mundo que los hechos del 1 de octubre represivos son una noticia falsa. No casa, no cuadra.
A continuació, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha explicat que el govern català sempre va voler celebrar un referèndum acordat amb el govern espanyol.
Yo siempre escuché la voluntad de acordar los términos de ese referéndum con el gobierno español, siempre. Y no solamente lo escuché en esas reuniones, lo escuché también en declaraciones públicas del presidente Puigdemont cuando visitaba al presidente Rajoy en la Moncloa y le ofrecía pactar la fecha, la pregunta y las condiciones anteriores y posteriores del referéndum.
Després, l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que des del dia 20 de setembre al 27 d'octubre va haver violència diària a Catalunya i ha xifrat en 3 o 4 els votants atesos pels metges l'1 d'octubre. Sáenz de Santamaría ha dit no saber si la declaració d'independència es va publicar i ha reconegut que mai no es van plantejar activar l'estat d'excepció.
Los estados de excepción y estados de sitio pueden comportar la suspensión de derechos fundamentales. Y yo creo que era mucho más oportuno actuar respecto a los que habían incumplido gravemente la Constitución que, de otra manera, perjudicar a los ciudadanos de Cataluña.
La sessió del matí acaba també el president de la sala, Manuel Marchena, dient això.
¿Ha terminado? ¿Tiene otra preguntita?
Sí, muchísimas gracias.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern no compta amb el suport parlamentari per aprovar els pressupostos. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquesta tarda les línies bàsiques d'uns comptes que ha advertit no tramitarà si no compta amb la majoria necessària per aprovar-los. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El govern ha ofert als comuns i a la resta de grups parlamentaris un augment de l'IRPF per les rendes més altes de més de 120.000 euros a canvi del suport per tramitar els comptes. Una oferta que els comuns consideren insuficient. La sessió de tarda al Parlament ha començat amb la petició del president Quim Torra als grups polítics d'evitar, segons ha dit, el tacticisme electoral.
Però els demano, això sí, alçada de mires i que pensin més enllà de les properes cites electorals dels mesos d'abril i de maig. Hem de ser capaços de no condicionar el benestar de les catalanes i dels catalans al recat curt el tacticisme electoral que sempre dificulta l'entesa.
Tots els grups de l'oposició han retret al govern que no hagi aprovat el Consell Executiu els comptes per portar-los a la cambra i han recordat que si un govern no disposa de la majoria necessària per governar, ha de convocar eleccions. El govern, però, esperava la valoració dels comuns, que en veu de Jéssica Albiach deixaven clar que no donarien suport als comptes.
President, sense més recursos, sense mesures socials de calat, sense una visió de la Catalunya nova que necessitem i sense mirada llarga a l'hora de buscar aliats a l'Estat per fer política democràtica, nosaltres no podem donar suport a aquests pressupostos.
Les peticions d'un avançament electoral s'han escoltat des dels escons de Ciutadans, Socialistes i Populars. En la seva rèplica, Quim Torra ha expressat la confiança en reprendre les negociacions amb els comuns després de les eleccions.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El Mobile World Congress continua mostrant les últimes novetats en tecnologia 5G, la gran estrella d'aquesta edició. Avui el certamen ha viscut la primera operació guiada amb aquesta tecnologia de transmissió de dades amb múltiples aplicacions. Marta Pardell, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El 5G ha permès avui una connexió sense retards entre l'Hospital Clínic i el recinte firal de Gran Via. Els especialistes han pogut veure i comentar en temps real una laparoscòpia per extreure a un pacient una part de l'intestí gros. I és que les noves tecnologies obren múltiples possibilitats en el camp de la medicina. També el conegut com a blockchain, utilitzat per garantir les operacions en moneda virtual, pot utilitzar-se en el cas dels transplantaments. Ho ha explicat a la xarxa el secretari de Telecomunicacions i Ciberseguretat de la Generalitat, David Ferrer.
L'organisme de referència en transplantaments a Catalunya, el Departament de Salut, estem aplicant un projecte pilot per, utilitzant un sistema de cadena de blocs, fer més eficient tot el procés de creuament d'analítiques amb les diàlisis per determinar la priorització en els trasplantaments de ronyons.
I entre les múltiples novetats en tecnologia 5G, una dedicada al món de la seguretat. Aquests dies es presenta el Mobile, un anell que truca automàticament a urgències i a números de confiança quan se'l prem. Està pensat, per exemple, per a la prevenció dels abusos sexuals.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Lleida compta amb menys de la meitat dels prop de 400 bombers voluntaris que, segons el Departament d'Interior, operen a la regió. Així ho han denunciat avui els responsables del cos a la demarcació, que demanen més personal i asseguren que la situació es repeteix al conjunt del territori català. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Els bombers han assenyalat que les dades proporcionades per GenCat no són representatives del cens real de voluntaris operatius. En aquest sentit, remarquen que a Catalunya no hi ha més de 1.260 bombers voluntaris que puguin donar resposta a una urgència, tal com diuen les xifres, sinó que només n'hi ha 500. Josep Maria Alcalà, el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, ha explicat que la falta d'operatius suposa un risc per als mateixos bombers.
No podem validar situacions que ens comprometen, situacions que ens posen en risc a nosaltres i que no som una garantia efectiva per resoldre les emergències com a intervinents. Les sortides amb dos estan fora de tot protocol de sortida. No val que se'ns vingui a dir després de cada servei que som tants camions, quan realment potser a vegades som 10 camions i som 8 bombers.
Alcalà ha afegit que és necessari renovar el model dels bombers i adaptar-lo a les necessitats actuals del cos i que la Generalitat augmenti la xifra de places per la convocatòria del 2019 que ara es troben 100 voluntaris en preparació.
A Sabadell, l'Ajuntament garanteix les nòmines de gener als treballadors de la companyia de neteja viària Smatsa. Tot plegat mentre negocien com es pagaran els més de 2 milions d'euros d'indemnització ordenats pel jutge com a compensació pels suposats serveis no contractats. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Avui ha estat el torn dels treballadors en el nou episodi del conflicte contenciós administratiu de l'Ajuntament amb Esmatxa. Les dues parts s'han trobat amb el comitè d'empresa per exposar-los els dos punts de vista. Per part de l'Ajuntament s'ha pagat la factura de gener per garantir que demà tota la plantilla cobrarà el salari per les hores treballades. Braulio Campoy.
Según no s'ha comunicat a l'Ajuntament, a la Comitè de Medellín, que han hecho de pago de la factura de 948.000, y que eso en teoría no tiene que tener ningún problema para que mañana no hagan efectivo las nóminas.
Pel que fa als posicionaments del consistori i l'empresa, aquesta assegura que el jutge no l'obliga a pagar les liquidacions dels anys 2014 i 2016. Consideren que es tracta d'una opció que el govern pot decidir si els obliga a pagar o no. Un punt de vista que no comparteix el regidor Lluís Perarnau, que no vol caure en possibles irregularitats fiscals.
I encara a Sabadell, el jutjat d'instrucció número 1 ha decretat presó provisional sense fiança per l'home acusat del tiroteig de dissabte al vespre que va acabar amb un ferit de gravetat.
Se l'acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i de tinença il·lícita d'armes per haver disparat fins en 3 ocasions a un altre home que va quedar ferit de gravetat. Els Mossos van detenir el presumpte agressor la matinada de diumenge. Ahir va passar a disposició judicial i el jutge en va decretar presó preventiva sense fiança. Ara la causa s'enviarà al jutjat d'instrucció número 5.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes relacionats amb la mort aquesta matinada d'un tercer en una baralla al carrer a Cornellà de Llobregat.
Entre els detinguts, 2 homes de 28 i 36 anys i el suposat agressor. L'altre arrestat estaria implicat en la baralla. La policia, però, continua investigant les causes de la disputa i també si hi ha més persones implicades. Els fets han passat cap a les 5 de la matinada al barri de Sant Ildefons. Quan els agents hi han arribat, han constatat que hi havia un home estès a terra amb ferides de gravetat per arma blanca. Poc després, els sanitaris del SEM han confirmat la mort. La investigació continua per ara oberta.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Preocupació a Lleida pels alts nivells de contaminació que es registren aquests dies arran de l'episodi d'altes temperatures que es viu a tot Catalunya. Des del Comú de Lleida denuncien, a més, que la ciutat no compta amb cap protocol per fer front a episodis d'aquest tipus. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Segons han explicat, aquest nou episodi de contaminació atmosfèrica, situat durant aquesta setmana en el pitjor llindar de partícules PM10, s'ha donat per la zona geogràfica de la capital del Segrià, juntament amb l'anticicló que estem vivint aquests dies. Sergi de la Monte és regidor del Comú de Lleida.
Quan vam demanar que es prenguessin aquest tipus de mesures, ja es va reconèixer per part del govern de que no existia un protocol, de que no s'havia signat mai un protocol de contaminació amb la Generalitat, i no hi ha una coordinació entre Protecció Civil de Lleida i els diferents assemblees de la Generalitat per fer una actuació directa sobre el trànsit o una actuació directa amb mesures com un tipus de neteja. En aquesta ciutat no existeix aquest tipus de protocol.
El Comú de Lleida assegura que cal emprendre actuacions més dedicades per a millorar la qualitat de l'aire, sobretot en períodes de boira o anticiclons, i així mitigar la contaminació atmosfèrica.
L'Ajuntament de Terrassa, al Vallès Occidental, ha posat en marxa una campanya per reclamar la zona 2 del transport públic, i és que les reiterades demandes que ha fet fins ara el consistori a la Generalitat no han tingut cap resultat. Ràdio Municipal de Terrassa, Paula Paez.
Des que el 2001 Terrassa va ser situada en zona tarifària 3, l'Ajuntament ha fet diversos intents d'acords de ple amb la Generalitat, tots ells, però, sense obtenir cap mena de resposta positiva. Amb el canvi de zona tarifària que va ser anunciat la tardor passada, en el qual 18 municipis de l'àmbit metropolità i vallesà passaven de zona 2 a zona 1, l'alcalde de Terrassa va fer una petició personal al conseller de Territori i Sostenibilitat. A més, també va demanar un aclariment per carta al secretari d'Infraestructures i Mobilitat i a la presidenta de l'AMB. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha posat en marxa la campanya que liderarà aquesta reivindicació, en què sindicats, agents econòmics i socials i la ciutadania en general han volgut donar el seu suport. La campanya proposa que, mentre la Generalitat no posa en marxa la T-Mobilitat, Terrassa esdevingui zona tarifària 2 o, pel contrari, s'apliqui una rebaixa provisional del preu dels títols de transport.
En cultura, pas endavant de l'Ajuntament de Reus per potenciar la música clàssica a la ciutat. El Consistori i la Fundació Camerata 21 han arribat a un acord per sumar forces i fer front a projectes més ambiciosos. D'ara en endavant, l'orquestra es denominarà Camerata 21 Ciutat de Reus. La nova ràdio, David Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. L'orquestra Camerata 21 va néixer el 2003 amb l'objectiu de constituir una formació estable de caràcter professional en l'àmbit de la música clàssica a Reus. A més de l'apartat purament musical, des de llavors la formació ha treballat a partir dels 4 pilars de la Fundació Camerata 21, l'educatiu, el formatiu, el social i el cultural, i ha estat l'escola musical de diferents generacions de reusencs. Ara, gràcies a un acord amb el consistori, l'orquestra podrà fer un considerable pas endavant. Xavier Blanc és el president de la Fundació Camerata 21.
Per nosaltres té la importància, crec que, vital, perquè ens permetrà treballar una mica més allà.
El conveni de col·laboració tindrà una durada de 4 anys i preveu un import econòmic de 18.000 euros anuals, així com també el suport logístic a l'orquestra a través del Teatre Bertrina, indret on la Fundació té la seva seu social.
Una vol transformar la seva imatge urbana i engega de nou el projecte Murs que parlen. Es tracta d'una nova fase de la iniciativa Ciutat Transformadora de l'entitat Polígon Cultural. L'objectiu és que els artistes del territori actuïn sobre els centres de transformació elèctrica cedits per Endesa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
en aquesta nova convocatòria del projecte Murs que parlen, la intenció és que els artistes decorin aquests centres elèctrics inspirats en motius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i amb 8 ubicacions al centre de la ciutat, així com l'actuació per excel·lència que es vol dur a terme a l'espai Jove, que és Pol Massip, que és de l'entitat Polígon Cultural, ho explica.
I començarem a treballar amb 8 artistes nous per treballar diferents centres de transformació. Paral·lelament a aquestes 8 intervencions que es faran a Tarragona, amb centres de transformació estrenarem amb un macromural a l'espai Jove Quesse. Començarem a partir d'aquest mes vinent, mes de març, amb uns artistes que estem tancant i desvalarem molt aviat.
Durant els 10 anys d'aquest projecte Murs que parlen, n'han produït 23, generat un inventari d'art urbà, 5 rutes de robar, una ruta interactiva, 6 microintervencions i 14 tallers i laboratoris de creació.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Cornellà empata en l'anada de semifinals de la Copa Federació de Futbol.
Els del Baix Llobregat han igualat 2-2 davant l'Inter Madrid Boadilla a l'estadi municipal Ángel Nieto de la localitat madrilenya. Tot i que els verds s'han avançat per 0-2 amb 2 gols de Jaume, l'Inter Madrid ha aconseguit empatar l'enfrontament als minuts finals. D'altra banda, abans del partit, el Cornellà ha tancat el fitxatge de Cristian Lobato, extrem esquerre d'Esparreguera, de 29 anys i que prové del Kansas City dels Estats Units.
Encara en futbol, el Girona perd Juanpe per al partit contra el Rayo Vallecano.
El defensa pateix una lesió en un tendó de la cama esquerra, segons han comunicat els serveis mèdics del club, i està descartat com a mínim per al desplaçament d'aquest divendres a Vallecas. El central canari és el futbolista de camp que més minuts ha jugat fins ara aquesta temporada a la Lliga amb el Girona.
En bàsquet, a la Copa Catalunya Femenina, Àlex León dimiteix i deixa la Unió Esportiva Mataró.
El tècnic va plantejar diferents canvis que no s'han acabat duent a terme i al final ha optat per marxar. Tot i un inici de temporada prometedor, els resultats van situar l'equip a la part mitjana alta de la taula. Els últims mesos, el rendiment de l'equip ha minvat i la trajectòria és irregular. El club encara no ha fet oficial el nom del substitut de León, qui hagi d'ocupar la banqueta aquest diumenge en el desplaçament a Terrassa.
Jaume Leiva, primer atleta de renom confirmat a la mitja marató de Sant Cugat.
L'atleta de Terrassa disputarà la prova el 31 de març a Sant Cugat del Vallès. Leiva s'ha convertit en una de les principals atraccions de la mitja marató, però no serà l'únic cap de cartell.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa. Agafen possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
What you think?
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.